Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí a Olot Televisió i a Ràdio Olot en aquest nou dia, un dia en què encara ha de continuar plovent de cara a les properes hores, després d'un capítol de precipitacions interessants, però jo no sé si seran suficients per tal, doncs, de pal·liar els efectes de la sequera. Ara en parlarem d'aquesta qüestió. Avui amb en Josep Maria Ginebreda. Què tal, Josep Maria, com estàs?
Molt bé.
Benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Amb en Manuel Álvarez. Què tal, Manuel? Benvingut.
Bé, bé, molt
gràcies
bé.
Gràcies per ser amb nosaltres. I amb en Jordi Rovira. Jordi, com estàs?
Bon dia, gràcies.
Avui també parlarem del teu sector, eh?
Espero
perquè
que sí.
Tot va lligat. El temps i la roba que comprem o deixem de comprar. Josep Maria, no s'han aixecat o no es pretenen aixecar d'una forma molt ràpida aquestes restriccions com a conseqüència de la sequera, perquè tampoc tenim la sensació de grans llevantades, no?
No, no és que encara que hagi plogut prou, però de mica en mica anem atrapant una certa normalitat. És a dir, i simplement que es faci un ús racional de l'aigua, sobretot per part de les elèctriques, que no es gasti més aigua de la que toca i la que seria aconsellable, i que a més, de mica en mica, doncs, uns ciutadans metropolitans que concentren un tant per cent de la població de Catalunya molt i molt gran i que no paren de créixer i que hi van tirant del riu Ter. És a dir, que d'alguna manera sí que mirarà que tot el sector metropolità vagi de mica en mica sent autosuficient amb la captació d'aigua. A més, tinguen el mar a prop com té, vull dir, tenen el mar a tocar, no tenen problemes, doncs, per accés d'aigua, i que llavors deixin totes les comarques gironines, doncs, el cabal suficient com pel turisme, per l'agricultura, que l'agricultura també ha fet un esforç important de ficar sistemes, doncs, de pivots, sistema del rec gota a gota per estalvi d'aigua. És a dir, que d'alguna manera, així com l'Alt Empordà, els hi falta fer aquesta feina, de fer un ús molt més racional de l'aigua, aprofitant-la molt més, doncs la resta, doncs, ho ha fet. I d'alguna manera el sector ha fet un esforç important, ha fet unes inversions importants, i el que no s'hi val és que llavors, doncs, es digui que no poden regar. El pantà d'Arnius Boadella es va fer pel rec agrícola. Després, de mica en mica, hi van anar connectant, doncs, les ciutats, a mesura que l'augment de consum de la ciutat, doncs, van augmentant, va anar restringint el consum d'aigua, doncs, el regadiu. Uh-huh. D'alguna manera, hem de tornar una mica a la lògica i el que seria, doncs, més racional. Però, de totes maneres, el temps són cicles climàtics i que, de mica en mica, irem recuperant la normalitat. Només hem de tenir seny per utilitzar l'aigua, doncs, d'una manera més adequada.
Manuel, ha plogut? Creus que ha plogut prou ja per ser tan optimistes?
No, jo crec que no ha plogut prou per ser optimistes. Però jo el que sí crec és que, i tu ho comentaves abans una mica, no sé si és falta de previsió o mala planificació, o totes dues coses. Però és a dir, ens recordem de que l'aigua és important, és imprescindible, quan no plou. Quan plou, diguem, bueno, ja quan m'ha plogut ja està tot arreglat. Però no tenim en compte que poder no ha plogut prou, o ha plogut no massa, però sí suficient, i això no ho sabem. Per això deia jo que poder una mala planificació, no sabem aprofitar aquest excés d'aigua que hem tingut en un moment que ha plogut molt, i això no ho sabem recaptar. És a dir, es perd molta aigua, quan plou molt es perd molta aigua. Jo sempre dic el mateix, són capaços d'anar a la lluna i no són capaços de retenir l'aigua que ens sobra en un moment determinat perquè ha plogut molt o tal, no són capaços de retenir aquesta aigua perquè perdem l'aigua que no fem servir, i més a més aquesta aigua fa malbé. És a dir, quan hi ha riuades, doncs, fa el que fa, i n'hi ha inclús persones que moren, no? Per això. Però vull dir, danys materials se'n fan. Jo no vull dir que això se pugui eliminar al 100%, no, això tampoc. Però poder, amb una planificació més adequada, poder sí que això milloraria.
Jordi.
Bueno, jo crec que l'aigua, no cal dir-ho aquí tampoc, també doncs, que realment és la matèria primera més principal que podem tenir doncs, en un món global també, no? I quan ens ha fet falta és realment com ens hem esparverat tots i que, bueno, que realment doncs, havíem de canviar els nostres sistemes, que es perdia aigua per certes canonades de ciutat. Sempre hem buscat doncs, excuses i realment els polítics són els que han de posar fil a l'agulla a tot això, que quan ens passin fenòmens com aquests, que realment són cicles, però també doncs, realment hem de mirar i de buscar solucions per poder pal·liar, en certa manera, tot això del tema de la manca d'aigua. Els ciutadans, jo crec que tots són molt sensibles en tot això, però jo penso que els que són els grans tinents que fan ús de grans quantitats d'aigua doncs són els que han de regularitzar una mica tot això perquè no ens passi. Ja diguem-li doncs, amb dessaladores, diguem-li doncs, amb temes que realment siguin importants per poder captar més aigua, però bueno, al fi i al cap doncs, és el govern doncs, que realment ens ha de guiar una mica i de dir, hem d'anar perquè no ens passi més vegades això de dir, ostres, ara què hem de fer? Hem de portar aigua d'aquí i d'allà, però no, això, cada cop hem de ser més autosuficients nosaltres mateixos, però hem d'anar regularitzant i també marcant una mica de línia per part dels que governen concretament.
Com està baixant per la Vall d'en Bas els rius? Han tornat a brollar? Perquè s'havia dit que el Fluvià, per exemple, ni es veia.
Tant el Fluvià, sobretot el Gurt, doncs, porta bastanta aigua. El que passa és que mentre la capa freàtica de l'estany que hi ha soterrani, doncs, la Vall d'en Bas doncs, havia baixat una mica, no molt, però havia baixat una mica, i fins que aquest estany torni a arribar al nivell i llavors el Fluvià és el sobreeixidor. És a dir, fins ara diguem-ne que es torna a emplenar. Comença a haver-hi algunes fonts que comencen doncs, a augmentar, vol dir que de mica en mica anem normalitzant. El que sí que hi ha una feina a fer de previsió, així com es diu que els incendis de l'estiu s'han d'apagar a l'hivern, doncs també la falta d'aigua, un dels elements importantíssims que absorbeix, que ens gasta aigua, són els arbres. A la Garrotxa doncs, ha augmentat, s'ha triplicat o quadruplicat, i en alguns llocs multiplicat per 10 el nombre d'arbres que hi ha, que han augmentat, o sigui, el bosc ha augmentat amb extensió i intensitat. És a dir, un arbre adult es considera que gasta 7.000 litres d'aigua a l'any. Si comencem a mirar dels milions d'arbres que hi ha, veiem que una part molt important de l'aigua es queda al bosc. Ara, com plou, jo recordo quan era petit, a casa hi passa un regarot, a la que cabien 50 litres, aquell rec desbordava i havíem de ficar una fusta per passar a l'altre costat. Ara cauen 50 litres i no es mou, perquè l'efecte esponja doncs, del bosc doncs, se la queda i se la reté. I això és una cosa important de començar, doncs, anar tallant més arbres, anar fent tota una sèrie de coses, perquè comencem pel bosc, perquè així l'aigua doncs, pugui fluir pel riu i pugui arribar al mar. Perquè això del cabal ecològic del Ter o la Muga, què ens passa? Que si no baixa prou aigua, el mar puja. I llavors molts conreus s'estan salinitzant. Clar. I molts pous a prop de la costa s'estan salinitzant. És a dir, que és una emergència que els rius baixin aigua. I perquè baixin aigua s'han de fer diverses coses, però una de les més importants que hi ha ara doncs, és aclarir molt els boscos i fer que hi hagi més pastura, que a més afavoreix que no hi hagi incendis, és a dir, i que hi puguin campar moltes més espècies doncs, vegetals i els bolets. Fins i tot els bolets, sembla que com més bosc hi ha, més bolets s'han de fer. Tots no, soc boletaire, i quan el bosc és molt espès, ni els bolets hi creixen. Es fan a les vores, que hi entri una mica el sol. Que d'alguna manera el bosc té una importància cabdal amb la falta d'aigua.
Però clar, com ho fem no? per reduir la quantitat d'arbres als boscos, tenint en compte que els boscos són privats, no?
Tornant a fer gestió forestal, sí, però els públics són els que durant molt de temps...
En queden de públics encara, de boscos?
Sí, això s'ha anat augmentant. Tots els boscos que pertreixen a parcs naturals, que n'hi ha moltíssims, que molta part doncs, és de propietat pública, doncs allà pràcticament fins ara, per consell i direcció dels experts ecologistes, no se'n deixava tallar cap. És com és ara, que se li ha vist les orelles del llop, que ara es comença doncs, a veure aquesta necessitat de tallar arbres. Vull dir, el bosc s'ha de fer una gestió correcta i adequada, i és veritat que durant molt de temps doncs, l'aprofitament forestal doncs, no era rendible, i per això els propietaris s'han abandonat. És a dir, que d'alguna manera la indústria del país ha de mirar a tornar a utilitzar la fusta, no solament per fer palets, però llavors també per la biomassa. O sigui, hi ha moltes coses, hi ha coses que consumint-ho aquí, producte del país, potser és un 10% més car,
però portant-ho de fora, jo dic que és el 90% més car perquè és divises que surten, no? Vull dir que tot el que puguem ser autosuficients és importantíssim.
Manuel, com ho veus?
Hombre, jo no entenc massa d'això, això d'entrada, no? Però jo penso que més que tallar arbres, s'hauria primer de tot netejar el bosc, perquè si caminem, tothom alguna vegada anem per el bosc i ho mirem, i no tant anar-se al bosc molt lluny, sinó al costat de casa a vegades ho veus, passejant ho veus. El bosc està quasi a tot arreu de malesa, que es diu, no? de brutícia. Això, més a més, que és greu per un incendi, perquè, evidentment, això ardre és extrema...
És pólvora.
És pólvora. Doncs això jo crec que seria el primer que s'hauria de fer. S'ha d'invertir? Doncs potser sí, però millor serà invertir en això que no demà, quan hi hagi un incendi i n'hi hagi 10 cases, m'ho invento, no? Que s'han cremat, doncs el seguro hagi de pagar aquestes 10 cases el que toqui, no? Poder, potser interessa més netejar el bosc i evitar que puguin haver desgràcies personals, que és el més greu, evidentment, i també materials. Que després, pel que tu dius, perquè l'aigua no sé en què diran allà i baixi una mica més, no? S'hauria de tallar algun arbre? Jo no sóc capaç de dir ni sí ni no, entens? Però jo me reafirmo, s'ha de netejar el bosc.
Sempre se n'ha parlat de la gestió dels boscos i dels conreus, per descomptar, però sobretot pels boscos, i ara em feia gràcia també amb la notícia d'avui al diari que llegíem de Girona, que hi havia a primera plana també, que hi havia un favoritisme de poder doncs, desplegar més ramats, més pastors al bosc també per poder refer una mica també el que deies tu ara, no? També netejar una mica, que els mateixos animals siguin els que vagin netejant i vagin fent aquest petit treball que ens fa falta cada dia perquè no tinguem doncs, aquest increment d'herbes i de coses que sigui massa per poder-se cremar. Això i la gestió, lògicament, també de la Generalitat, que és la que en aquest cas aquí a Catalunya doncs, que ha de mantenir una mica també doncs, totes les coses a mica ratlla. Però sobretot l'aigua és important i, bueno, i si realment s'han de tallar arbres perquè són realment necessaris, doncs realment doncs, ho hem d'acceptar i hem de fer el que realment convingui pels nostres boscos.
Què tal aquesta experiència de que els ramats siguin els que facin una mica aquesta feina de netejar?
Bé, és una cosa que és històrica, això ja... Això es faria fet
de tot... novetat, no?
Això es faria fet de tota la vida, al contrari, que durant molt de temps, quan van plantar els pins, van reforestar, o de l'Icona, els van reforestar, van prohibir que les cabres, perquè es menjaven els pins, els anessin a pasturar. És a dir, que d'alguna manera va ser al revés, vull dir, va ser l'acció doncs, del govern que va ser plantar i reduir la ramaderia. I això doncs, ha comportat el que ha comportat. Precisament el pi és una espècie invasora. Si mireu la zona de 100 cases a Molló, ara han començat en la zona d'Espinavell a fer tales molt importants de moltes hectàrees, que és recuperar pastures, que ja, recuperar trams que ja havien sigut pastures. A més, potser ara no fa tan fred, un fred tan extrem a l'alta muntanya, i a més, abans arribava a 1.300, 1.400 metres, i ara els pins arriben a 1.600 i 1.700, o sigui que estan guanyant doncs, també a zona de pastura doncs, per la part alta. Abans els pastors, tot i que no són pas normalment la gent més fieros per treballar, però sí que feien, portaven un petit podellet i crec crac, anaven tallant els pins que invadien doncs, la pastura, i romagueres, i etcètera, etcètera. És a dir, que netejaven una mica el bosc. Es feia aquesta feina de netejar, a part de que normalment s'alternava les vaques, les cabres, les ovelles, cavalls, és a dir, que tots tenen un sistema d'aprofitar doncs, l'herba doncs, diferent, i fa doncs, que al final doncs, es feia una gestió doncs, importantíssima. El pastor que hi havia a Rujà, en Cisco del Carol, cada dia, només fent el tram d'anar a mirar les vaques i les eugues, portava un podellet petit i es fixava d'això de tallar 100 pins petits cada dia. 100. Cada mes són 3.000 i passava tot l'estiu allà, eren 10.000.
Els tallava, és a dir, mentre...
Sí, eren bromes, no? Sí. Eren professors petits, petits, eh? Només creix, crec.
I els deixaven allà, diguem-ne.
Sí.
Els deixaven allà.
Ara,
ara, com que aquest bon senyor o poble es va morir, els pastors que hi ha anat ara ja no fan aquesta feina, ja no tallen, com a mínim van a mirar el bestiar, però no es dediquen a això. Ara, de tant en tant, els de la forestal francesos han d'anar allà amb xerracs i tota la història, tallar pins que ja són així grossos.
Clar, clar. Bé, la notícia a la que feia referència en Jordi és que Acció Climàtica comença a desplegar un servei públic de ramats que netegen els boscos en zones estratègiques per tal de prevenir incendis i per tal també de garantir la preservació dels espais naturals. Ja hi ha quatre zones on pasturen cinc ramats, entre els quals hi ha el massís de les Gavarres i el Montgrí, i també hi ha altres punts, com per exemple el Montseny. Bé, el tema del temps té un efecte directe sobre les vendes del comerç. Avui és notícia que el comerç d'Olot ha detectat que les vendes li poden caure fins a un 30% en aquesta última temporada com a conseqüència d'aquestes temperatures suaus. No ha fet pràcticament hivern sever i això, Jordi, s'ha notat en els vostres calaixos. És a dir, la gent no comprem, no canviem el nostre armari per una qüestió purament de que ja no sabem què posar-nos, esperem una mica més a veure què fa el temps, què?
Bueno, quina és l'explicació? Jo crec que el fenomen de canvi hi és, i també hi és amb l'aigua, hi és amb els efectes climàtics, i hi és també, lògicament, amb el fred-calor també que ha de fer. Abans teníem unes pautes que quan arribava la tardor feia tardor, i quan arribava l'hivern feia hivern. Ara no sabem el que farà, perquè realment comencem una campanya o una temporada que pot ser a partir de les festes d'altura, que podria començar una tardor i no comença. Mm. I aquest any, una mica la notícia era aquesta, que realment aquest hivern han anat molt malament les coses, han anat malament, perquè la gent necessitem l'estímul de comprar, necessitem, jo també, si tens fred doncs t'abrigues, si tens calor et desabrigues. I realment les botigues el que han notat també és aquest octubre-novembre que ens ha fet unes temperatures molt altes. Jo quan veig el mes de novembre que realment la gent anava sense mànigues, doncs m'esparvero, perquè realment per una persona de peu, una persona que estigui disfrutant una mica de tot plegat, jo crec que està bé, perquè disfrutes més si fa una temperatura ideal, però la gent que necessitem realment fer moure els nostres negocis quan realment és necessari, doncs això ens afecta molt. I aquest any el tema ha sigut això, que el mes de novembre jo veia que aquí abans a Sant Lluc era tradició, com jo era petit també, doncs que per a Sant Lluc estrenar l'abric, o sigui, treure l'abric de l'armari, no? I ara per Sant Lluc el que treus és les xancletes i el banyador, pràcticament, perquè banyar-se un mes de novembre al mar és que ho veus una utopia, quasi bé, però bueno, realment és així. I bueno, això l'efecte dels nostres negocis, que realment ara és el que tu has entrat amb la notícia, és que necessitem temperatura, però és clar, no hi podem fer res. Nosaltres som fenòmens que nosaltres com a comerciants hem de comprar els nostres proveïdors, però hem de comprar en 4 o 5 mesos vista. Nosaltres no tenim de dir, uiti, m'envien tal, m'envien qual, les fàbriques no estan preparades per això. Les fàbriques es fabriquen perquè són fabricants, clar. I realment hem de tenir una previsió, però al final ja no saps què preveure, o sigui que en tot el canvi climàtic es nota també i s'ha notat en aquest sector de les ventes que ha anat endavellada, i realment la gent, si no té l'estímul de comprar, doncs no compres, normal, jo si no tinc fred tampoc m'abrigaré, o sigui que és una cosa, és un efecte que és dominó tot això, no? Mm-hmm. Igualment que, bueno, ara podem comentar-ho més, si et sembla, sí.
Sí, escoltem l'Anna Planella, la presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot, confirmant, per exemple, aquesta dada, en concret, del 30% de reducció de vendes.
La campanya d'hivern ha anat. La veritat que ha estat una campanya complicada perquè sobretot el temps no ens ha ajudat. Tot el tema d'abrics, tot el tema de calçat a més bota, més, diguéssim, hivernal, és el que realment ens ha quedat i és el que a vegades ens fa pujar a nosaltres la facturació. La veritat, és diferent el preu d'una samarreta o un abric. Per tant, la campanya ha anat una miqueta fluixeta.
De fet, el calçat és dels més perjudicats en aquest sentit, no, també, Jordi?
Sí, bueno, és que ens ha fet fred per Nadal, per dir-ho d'una manera. O sigui, fred, de dir, no sé si és el que deia la presidenta, uns abrics o bé unes botes, ha sigut per Nadal. O sigui, que realment hem d'esperar que vingui la campanya aquesta, i hem estat, des d'octubre o novembre, que no s'ha vengut res, a esperar un Nadal amb candeletes. Però, bueno, realment, els negocis no podem estar d'aquesta manera. Ja sé que ningú hi pot fer-hi res, però realment ens hem de mentalitzar i ens hem d'adaptar una mica també a tots aquests canvis.
I és que per al sector comercial això no és fàcil, tenint en compte la competència que també es reben per part d'ofertes exteriors, la compra a través d'internet, etc. Escoltem a l'Anna Planella.
Bé, la veritat, pots arribar inclús a un 30% menys. Vull dir que és un valor bastant alt. Vull dir, no estàs parlant d'un 5 ni d'un 10, estàs parlant més. Ja t'he dit que podem arribar entre un 20 o un 30 es pot arribar.
I aquesta caiguda, Jordi, com es pot equilibrar tenint en compte la competència que teniu en aquest moment al comerç, la competència online, etcètera, etcètera?
És difícil perquè realment nosaltres necessitem les persones, necessitem els nostres ciutadans que ens vinguin a comprar, i si podem estimular gent que vingui d'altres llocs també a comprar Olot, sempre ha sigut una base també al nostre comerç. Es pot estimular? Doncs jo crec que ens hem d'adaptar, perquè hem de veure una mica, i això ja és una cosa, no és d'aquest any, cada any ens ho han anat anunciant, cada any ha anat canviant, i realment aquest any poder ha sigut el més greu. Llavors hem de buscar, que a vegades és complicat també, doncs tenir un article que realment se'ns adapti una mica també al que canvi, no? Que si realment ara aquest any torna a venir el mateix, doncs ens haurem d'adaptar, de dir, no podem tenir coses. Jo, per exemple, aquest any que ve, doncs aquest hivern que ve, que hem fet les compres, realment no hem comprat cosa d'hivern, cosa d'abric, ens esperarem. Si normalment arriba l'hivern, quan arribi, doncs ja ens espavilaran. Doncs buscar, doncs, no sandàlies, perquè a l'hivern no es poden vendre sandàlies, però realment producte que sigui adequat en aquest temps, que no fa el fred que hauria de fer.
Però això els fabricants també ho noten, no?
Pues clar.
És a dir, si vosaltres compreu menys, els fabricants també pateixen, diguem-ne.
Clar, també s'han d'espavilar.
I després, si ells se fabriquen menys o controlen més la fabricació, quan és hora de demanar, teniu problemes per trobar estoc?
N'hi ha alguns que estan preparats. Hi ha grans fabricants que estan preparats, que tenen un estoc, se la juguen, però n'hi ha molts que s'han de fabricar. I llavors, si ho han de fabricar, és un mes. I clar, un mes, tu que necessites un producte d'aquí un mes, ja no el necessites. I realment els que venen, i aquí és on hi ha... on es veuen els fabricants que realment estan preparats, és quan tenen un estoc, que realment tu puguis tirar d'aquell estoc i poder comprar el producte. I això és el que s'agraeix a vegades com a comerciant, poder tenir fabricants que et donin resposta quan... Però bé, ens hem d'adaptar, no podem fer-hi més, i si canvia altre cop, doncs intentar també d'adaptar-nos, no podem fer res més.
No, jo crec que internet està fent molt de mal amb aquest sector, no dic internet com a tal, sinó en aquest sector del comerç.
El comerç online, diguem-ne, no?
Exactament, està fent molt de mal, perquè la gent sembla ser, a nivell general, que si no compres a internet no és ningú. És a dir, és important comprar a internet. Jo estic quasi, diguéssim, en contra de comprar en internet, segons quines coses, no? Jo prefereixo més anar a comprar el comerç de proximitat per dues raons. Una, perquè li dones vida al teu veí, perquè no és una altra cosa que això, i més a més parles amb la persona o les persones que estan allà en plan, diguéssim, quasi d'amics, perquè ja et coneixes de moltes vegades, i sempre, jo crec, que el producte que tu compris serà de millor qualitat i millor preu, és a dir, la relació qualitat-preu sempre serà millor que si tu compres amb internet, que et poden enviar qualsevol cosa. Sí que diuen els que estan acostumats a comprar amb internet que això és molt fàcil i que si una cosa no t'agrada, doncs la tornes i tal i qual. Bueno, i per què has d'anar amb aquest camí si tinc el veí del costat que em pot proporcionar el que jo necessito? És a dir, és la meva opinió, no? Jo no estic en contra d'internet com avantatge, com progrés, però sí, jo crec que està fent molt de mal i que això, els mitjans de comunicació també tenen molt a dir a nivell de publicitat, a nivell de potenciar més el comerç local, que ja es fa, ja es fa, però potenciar més el comerç local i no tant el comerç online, per això que diem, perquè no és tan personal.
El que deia Manel té raó, i a part, si vas a comprar a les botigues del poble, de la ciutat més propera, és un acte de valor econòmic, que ajudes al sector, però també és un acte social, estàs parlant amb gent, estàs fent tertúlia, estàs... En fi, és una cosa diferent, és una cosa molt més agradable. I en quant a això de les ventes aquests del tipus Amazon, això és una competència deslleial a totes. Aquesta gent, de moment, estan operant amb pèrdues, com que són grans companyies, s'ho poden permetre, però quan aquestes ventes, que cada vegada són més grans, si va seguir aquesta tendència, arribarà que molt petit comerç irà tancant, 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 i quan en quedin molt pocs, passarà com els bancs, tancar els caixers automàtics, tancar les sucursals, i que d'alguna manera, i llavors ells, quan arribi aquest moment, que ja no tinguis una opció per anar a comprar en un altre lloc, llavors ja et cobraran el transport, ja et cobraran aquests costos que ara artificialment se'ls estan menjant. A part que això genera, des del punt de vista de circulació i de contaminació mediambiental, una quantitat de furgonetes i de gent que està voltant amb un paquetet així petit, una cosa que té un valor econòmic molt i molt petit, que estan voltant i estan rondant, i que a més, com que cobren a tant per peça, són gent que normalment se salten les normes de circulació, van més de pressa del normal, en fi, i que amb el que ve portar un paquet d'aquest, pots dir, quin dia que fa, quin dia tan maco, que no sé què, com estem, on hem anat el diumenge, això no permet perquè vull tenir més allà a firmar conforme d'això, i si no hi és, ho deixen al veí o ho deixen a la porta, i que d'alguna manera és una mica contradictori amb el que hauria de ser. També s'ha de mirar des de que la gent que gestiona el comerç, que el lot crec que ho estan fent molt bé, però que, per exemple, la Fira de l'1 de març no l'havia de suspendre. Per què? La Garrotxa és un lloc que plou, afortunadament que plou molt, fins i tot ha sortit un estudi ara últimament, que la comarca de la Garrotxa té una incidència climàtica atípica a tot Catalunya, és a dir, és el lloc de Catalunya, l'únic lloc de Catalunya, que les temperatures mitjanes han baixat. Estem parlant d'un escalfament global i alarmant. La Garrotxa ha baixat, és l'únic lloc, ha baixat. I és un lloc afortunadament plujós. Doncs llavors no ens ha d'espantar que pugui fer un ruixat. I llavors aquesta dependència que tenim dels informes del temps, de l'INUNCAT i el no sé què, tots són alarmes i tot això, això s'hauria de ser una mica més valent, i s'han fet moltíssimes fires de Sant Lluc, s'han fet moltíssimes fires de l'1 de maig, que com que no ha plogut tot el dia, la gent ha vingut, la gent ha comprat, i que a més, si estem en un país plujós, hem de aprendre a conviure amb la pluja. Hi ha una cosa que se'n diu paraigua, i llavors, llavors és quan la gent s'hi acostuma a anar amb pluja, doncs ha de comprar unes botes una mica més altes, etcètera, etcètera, ha d'anar abrigat, perquè encara que no faci molt fred, la humitat té sensació de més fred. O sigui, una cosa acompanya l'altra. Si cada vegada que fa una mica de mal temps ens tanquem a casa, reduirem molt el consum i reduirem molt l'activitat econòmica.
Quin impacte ha tingut per a vosaltres la suspensió de la Fira de l'1 de maig?
Bueno, jo crec que ha sigut gran, perquè jo ara volia comentar això, que el comerç el dia a dia s'està afluixant molt, o sigui, aquí a Olot també notem també l'efecte de manca de persones autòctones de la ciutat. Per exemple, un dissabte a la tarda, que la gent doncs normalment passejaven per Olot, i això era un efecte doncs que també anaven a comprar i també doncs anaven a consumir en un bar, en un restaurant o el que sigui. I ara nosaltres, que som a vegades els que mirem la tònica doncs dels carrers, realment ha baixat molt, vull dir que tenim molta gent forània, que la gent forània són els que potser surten més aquests dies que no treballen, però la gent d'aquí poder no disfruten prou de la ciutat. Però realment l'efecte aquest de la fira jo crec que ens ha perjudicat, perquè necessitem fires, necessitem atraccions de gent a la ciutat, que realment passegin, disfrutin de la ciutat i realment que tinguin els estímuls de comprar, però realment si com una fira com aquesta, que en tenim dues a l'any, doncs una ja ens la decideixen treure, doncs això ens afecta i no recupera. El principal efecte és que no recupera, i realment el comerç crec que va davallant també una mica, no per això, però sí que són coses que van restant. I necessitem un plus, necessitem doncs que la gent també confiï en el comerç local, tot el que es pugui trobar a la ciutat jo crec que s'hauria de comprar, però realment necessitem aquests estímuls, i quan la gent fa festa, quan la gent passeja, doncs quan la gent doncs té més possibilitats de compra.
Per tant, heu detectat una caiguda de la gent autòctona, diguem-ne. Això voldria dir que la gent marxa?
La gent se'n va.
S'ha acostumat a marxar, diguem-ne, al cap de setmana?
O la gent, sí, se'n va a tots els seus llocs, segones regions, digue-li el que vulguis, és igual, però no passeja per la ciutat. Jo és un dels efectes que veig més primordial a la ciutat d'Olot. Jo no sé si passa en altres ciutats o no, però tu passeges per Olot un dissabte a la tarda i no veus gent d'Olot. Jo a vegades hasta me n'alegro de trobar algú d'Olot, ostres.
Però per contra, diguem-ne, hi ha més gent de fora. És a dir, la gent que no es veu d'Olot és substituïda per gent de fora.
Bueno, gent de fora també en ve. Sí. Però esclar, ara tenim un gruix important de gent treballadora aquí a la ciutat, d'altres nacionalitats, perquè realment doncs tenim molta gent, realment són els que disfruten una mica de la ciutat, I llavors la gent autòctona d'aquí, com diem, doncs queda una mica més pal·liada. Vull dir que és un dels efectes que veus, eh? Jo penso que tenim clients que també, de gent que han vingut de fora i que estan treballant aquí, també compren dins de les seves possibilitats i també els hem guanyat. Però realment crec que els olotins hem quedat més diluïts, per dir d'una manera, en tota aquesta massa de gent que venen a treballar a Olot i que realment doncs, són com ciutadans de la ciutat també, eh?
El tema del comerç, sempre doncs, un tema que de tant en tant hem d'anar traient aquí per recordar la importància d'invertir en els productes de casa nostra. Aquesta setmana hi ha hagut un tema que sobretot a Espanya se n'ha parlat molt, potser a Catalunya no se n'ha parlat tant perquè donaria la sensació que el tema dels toros el tenim ja una mica superat. Però el Ministeri de Cultura ha decidit eliminar el Premi Nacional de Tauromàquia. Això evidentment ha posat en peu de guerra els sectors més conservadors i ultraconservadors del país. La cartera de l'Hortàssun, de Sumar, ja no farà la convocatòria per entregar-lo aquest mateix any i ha començat els tràmits per suprimir-lo de forma definitiva. De fet, és la guerra típica de l'esquerra contra una tradició nacional de l'estat espanyol. Manuel, t'ha sorprès que el govern del PSOE hagi tirat per aquí?
Bueno, no m'ha sorprès perquè una mica han de deixar la corda perquè governen en coalició. Per tant, si el ministre, en aquest cas, és de Sumar i ha proposat això, no li pot dir que no. Tot i que jo penso, ja, perquè són d'esquerres també, és a dir, que ho ha fet bé, que això s'havia de fer. És a dir, quan jo escolto, i no entenc d'art, no tinc ni idea d'art, quan jo escolto que els toros és un art, mira, és un art maltratar a un animal i matar-lo davant d'una sèrie de persones, això és un art? Me pregunto jo. Això és art? Llavors, si això és art, el que de veritat és art, i que hi ha persones que saben treballar això i tal, aquests què serien, si això és art? És a dir, estan comparant la força del toro, si no ho castiguessin, és infinitament superior a la de la persona, a la de l'home. Estan enfrontant a un animal que diuen que és racional i a un altre animal que és irracional, no? Però aquest irracional, abans de sortir a la plaça, ja li han fet de tot. De tot, perquè quan surti no pugui fer mal. A vegades se descuida una mica i algú cau. Però normalment no, perquè ha sortit ja maltractat. És a dir, aquesta és la societat que volem, maltractar els animals. Clar, n'hi ha el defensor diuen, home, és que també es maten per menjar. Bueno, sí, evidentment, sí, però no és el mateix. No li fas patir, no li fas patir. És una necessitat de la societat i, per tant, hem d'anar per aquí, no? Però no fan patir als animals. Això és un patiment impressionant. Si els toros poguessin parlar, com podem parlar nosaltres, caldria escoltar-los.
Uh-huh. Josep Maria.
Bé, jo crec que és una mesura populista que ha fet el d'això, estic jo també en contra dels toros, però és un art, com deia Manel, no és un art, és una cosa que en diuen art, però que està en vies d'extinció. És a dir, que quan menys es toqui, quan menys en parli, per si sol es va morint. És a dir, els toros es mantenen perquè hi ha governs autonòmics i hi ha doncs, una part aquesta de la tauromàquia doncs, que hi fica diners i que se subvenciona, però els toros per si sol doncs, s'estan morint. Llavors, el treure aquest premi ha fet una reacció que els governs doncs, d'Andalusia, de Madrid, etc., ja han dit que farien el seu premi, que farien el d'això. En el fons, les prohibicions a vegades tenen aquest efecte contrari. Però per si sol penso que, afortunadament, si el nivell cultural de la gent anés pujant una mica, això està en vies d'extinció.
Mm. Però de fet és un negoci encara, no, Josep Maria?
Subvencionat. Sí, per si sol no dona. No.
Jordi.
Bueno, jo també estic d'acord també amb abolir dintre les mesures que es puguin fer doncs, els toros, perquè realment també estic en contra del maltractament animal i realment cada cop crec que la gent són més sensibles amb els animals i hem de ser d'aquesta manera, tant amb els cavalls com els gossos, amb tots els animals, hem de ser més sensibles i cada cop ho sents més, eh? Però bueno, jo crec que ja restant una mica aquest premi, també ens dona peu també que la cosa també vagi rebaixant una mica i que no tingui tant de sentit donar valor doncs, a una festa que diuen que és nacional, però realment que queda doncs, en quatre comunitats que puguin disfrutar una mica d'això. També estic en contra també dels correbous, també els correbous penso que s'està fent doncs, un ús igual que les places, no? Un ús indegut dels animals, disfrutant les persones, que jo ja no entenc, no sé si he dit bé la cosa disfrutant, perquè realment doncs, són com persones que busquen doncs, també que l'animal pateixi i realment que crec que hem d'anar doncs, una mica també diluint tot això. O sigui que estic en contra també de que es vagin a, que es vagin fent aquest maltracte animal i realment estic en contra també de premiar doncs, aquest sector que de respecto molt les persones que s'hi guanyen la vida o que estan doncs, dintre aquest ram, però realment crec que la societat que anem i que vivim hem d'anar abolint doncs, aquest tipus d'actes. Eh?
Bé, de fet, queden només 8 països que permeten les corrides de toros. Un d'ells és Portugal, l'altre el trobaríem al sud de França, on encara se'n fan. Alguns d'ells imagino que no és amb el patiment tan bèstia que podem veure aquí. Em sembla que n'hi ha alguns llocs on es fan, però sense mort de l'animal, si no recordo
sí,
malament.
Sí, hi ha alguns llocs que ho han limitat.
Llavors també hi ha països sud-americans on encara s'estan fent aquestes curses de braus. En qualsevol cas, la meva pregunta anava en el sentit de si creieu que Espanya està preparada, diguem-ne, per perdre una tradició que està, diguem-ne, en el seu ADN, no? És a dir, Espanya és un país, ha sigut històricament un país de tauromàquia, no? És d'aquelles, tristament, d'aquelles tradicions que està com molt impregnada, no?, amb la bandera i amb el brau, mai més ben dit, no? Creus que Espanya està preparada, diguem-ne, per perdre-la?
Jo crec que a nivell general no. I m'explico. Aquí a Catalunya n'hi ha una visió a nivell general més àmplia de les coses. Si tu surts de Catalunya, jo acabo de vindre de Castella de Lleó fa un dia, no?, i allò és un altre món. Allò és un altre món, en tots els sentits, eh? No només dels toros, sinó de la religió, de qualsevol cosa. I per tant, si ho mirem a nivell general, Espanya no està preparada per abolir el tema de la tauromàquia, no? Però ho hem de fer, és a dir, ens hem de preparar. A mi no em val això que diu el defensor, en aquest cas dels toros, és que és una tradició i sempre s'ha fet. Les tradicions les fan les persones i les mateixes persones poden canviar les tradicions. De fet, s'han canviat moltes tradicions. Fa molt de temps, afortunadament, estava l'esclavisme, però això ja, afortunadament, ja no existeix. Això qui ho ha canviat? Les persones, no? Perquè per aquesta raó de la tradició ho podien haver deixat, no? Com és tradició, l'explotació de l'home per l'home, doncs ho deixem, no s'ha deixat, s'ha canviat. Qui ho ha canviat? Les persones. Doncs això, que és un crimen de cara als animals, això s'ha de canviar. Que costarà? Sí, evidentment costarà, però s'ha de canviar. I el que han fet ara, que tu has dit que era un populisme, bueno, pode tenir una part de populisme, però per algun lloc hem de començar. És a dir, si per por que ens diguin que és populisme o que això no és el moment, perquè sempre diuen, és que no és el moment, vale, però quan és el moment? Alguna vegada hem de començar. I per tant, que estigui millor o pitjor, això concret d'ara, perquè és el que ha sortit de... Bueno, més oportú o menys, bueno, es podria discutir, però hem de començar, si no, no...
Josep Maria.
Sí, sí, aquí també faria falta, doncs, falta per moltes coses, però per això també, doncs, el Tribunal Constitucional, és a dir, que d'alguna manera, doncs, hi ha tota una sèrie, doncs, d'una part de la justícia, una part, però és important que encara és franquista, i que d'alguna manera, doncs, per exemple, Catalunya doncs, va aprovar doncs, prohibir-los i a les Illes Balears i els recursos que han fet i tot això els van tombar, tot i que quan en algun lloc doncs, es fiquen moltes dificultats per als que governen per exercir-ho, doncs, al final s'acaba doncs, abolint. Però des d'un punt de vista legal doncs, es va tombar aquesta prohibició i això doncs, també doncs, hi fa. Jo crec que això ho arregla doncs, la cultura, més cultura, i això del maltracte animal. També hem de dir que amb els animals ens hem passat pel altre costat. Cada vegada hi ha menys criatures i més animals. Allò que diuen que el gos al sofà
i l'avi a la residència, doncs també hem de ficar una mica de fre doncs, en això. L'animal s'ha de tractar bé, no s'ha de maltractar, però tampoc s'ha d'humanitzar massa, és a dir, que no ens passem de bons per l'altre costat. Jo penso que això, que si hi ha més cultura per si sol, doncs hi ha... Com es pot fer? Doncs mira, la gent s'ha d'adaptar, allò que diu que s'hi fiquin fulles, és a dir, que en un moment determinat les dones van poder votar, això semblava doncs, que era una cosa que la societat no podia assumir. Ara ho trobaria estranyíssim que no ho pogués fer. O tota la gent, doncs vam estar 40 anys de dictadura, que no es podia, no hi havia democràcia. Doncs bé, vull dir, ben s'hi hem adaptat. És qüestió doncs, que hi ha coses doncs, que la pròpia activitat, la pròpia sinèrcia, doncs, fa que la gent ho vagi acceptant amb normalitat. Com una cosa que es podria semblar doncs, impracticable, un cop es porta un determinat temps, es trob normal.
Mm-hmm. Jordi?
Una mica també doncs, la pregunta que tu feies, com s'acceptava a nivell espanyol doncs, tot aquest canvi doncs, que pugui haver-hi, doncs, que pugui anar restant una mica també aquest tipus de cultura, entre cometes, no? També jo penso que cada cultura, cada regió és diferent, cada regió adopta el que ha dit una mica ell també, no? Cada regió adopta una mica també els seus costums i la gent, doncs, ja sigui molt vestir, sigui molt calçar, sigui amb les diversions també canvia una mica. I realment, el que he dit abans, doncs, també el diluir una mica també l'efecte d'aquest premi també crec que és donar una mica de valor també a regenerar una mica també les bases també de poder que els animals puguin disfrutar una mica d'una vida més digna, no? I a mica en mica doncs, penso que tot això, com han fet doncs, Catalunya, han fet Balears, crec jo, França, es veu que només el sud de França és com que permeten doncs, corrides de braus també. Penso que de mica en mica els governs i a vegades poder no s'atreveixen també, eh? Vull dir, de mica en mica penso que ha d'anar decaient una mica tot això. Però bueno, també tenim un sector també de negoci també relacionat amb el toro, que en principi doncs, crec que com tot s'ha d'anar reconvertint una mica també en altres... amb un altre tipus de negoci, per dir-ho.
El que passa és que sembla, pel que tu deies, Josep Maria, que el negoci del toro ja no és el que era, evidentment, no. Però on està una mica el negoci del toro? Tu que hi entens una mica en la matèria.
Bé, està en els llocs que encara doncs, es poden practicar curses de braus, doncs està amb això, i doncs, hi ha llocs que hi ha tots els que fan entrenament, hi ha tota una... O sigui, no és les curses en si, no les corrides de les places doncs, legalitzades, per dir-ho bé, sinó doncs, que hi ha tota aquesta gent que aspira doncs, a ser torero, que a més, doncs, diguem-ne, la resta de l'estat espanyol, hi ha molts llocs doncs, que tota la premsa del cor i tota una sèrie de coses, doncs, els toreros doncs, tenen sols d'això, se'ls hi dona.
Des d'un punt de vista agrari, diguem-ne, hi ha negoci amb tot el tema del toro o no encara?
No, hi ha gent... No, això
amb els criadors i aquestes coses.
Forma part, diguem-ne, de tota una estructura, vull dir, que hi estan els que hi estaven a dintre i molts s'estan despenjant perquè no hi ha la demanda que hi havia, i això doncs, és oferta i demanda, i encara que estigui subvencionat arriba un moment doncs, de que... A més, una cosa, en general, doncs per si sol l'interès pels toros doncs baixa, fins i tot en aquells llocs on estan més arrelats. Si no fos perquè doncs hi ha aquest tipus de premsa, hi ha aquest tipus d'això que els toreros i les dones dels toreros i tot això són els famosos que ocupen doncs, les portades de l'Ola i tot aquest, això per si sol decauria molt més. És a dir, que d'alguna manera està alimentat des d'un punt de vista econòmic, però també des d'un punt de vista social i mediàtic. És a dir, que Madrid i aquests puestos doncs, es continuen televisant les corrides de toros, coses que fins i tot xoca amb la llei doncs, de maltracte animal.
Sens dubte. Bé, doncs veurem com evoluciona i si el senyor Urtasun se'n surt, perquè és clar, evidentment, si això comença a embolicar-se, tindrem una polèmica servida...
Ah, no, això simplement és no prohibir res, és simplement deixa de premiar.
Sí, sí, sí.
Un premi,
és
un pas, això.
És posar-hi la punteta, diguem-ne, a veure què passa. Jordi Rovira, Josep Maria Genevereda, gràcies per acompanyar-nos a la tertúlia. Manuel Álvarez, també gràcies per ser avui aquí. Nosaltres hi tornem demà, 682-900-600, és el nostre número de WhatsApp al qual hi podeu enviar els vostres missatges. Gràcies per la confiança.